És una mort silenciosa i que deixa al darrere una sèrie de supervivents que han de passar un dol molt dur. Hi ha senyals, però no estem preparats per reconèixer-les i se'n parla molt poc.
Les dades que tenim parlen de que a l'estat espanyol cada any moren 3.500 persones aproximadament per suïcidi. Això significa que cada dia moren 10 persones a l'estat i són morts que en la gran majoria d'aquestes morts són evitables, per no dir totes.
Sergio García és psicòleg del Telèfon de l'Esperança, una entitat que va néixer fa uns 30 anys. Mitjançant aquest servei donen atenció les 24 hores a aquelles persones que ho necessiten. I ara, fa menys d'un any, va néixer el Telèfon de Prevenció del Suïcidi, que atén a persones en situació de crisi, a supervivents i als seus entorns. Les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que a la demarcació de Tarragona, l'any 2018, va morir 57 persones per suïcidi.
Però continua sent un tabú. Hi ha aquesta idea en l'imaginari sobre que parlar del suïcidi el que genera és una conducta imitativa, i això ja està demostrat que a parlar de manera adient en relació al suïcidi el que fa és prevenir-lo, i el que necessita habitualment la persona que està en aquest moment de dificultat i de patiment, el que necessita és parlar, expressar, i alguna persona que pugui escoltar-lo i que li pugui oferir el suport que necessita.
La prevenció és bàsica per evitar aquestes morts. L'Ajuntament de Barcelona és pioner en treballar en aquest àmbit. A poc les passes que es van fent es reprodueixen en altres ciutats. A Tarragona ja es compta amb una petita representació de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Encara no tenen seu física, però ja treballen. La seva responsable és la Laura Orcajo i tracten amb l'entorn de les persones en risc.
Bé, una escolta activa i sobretot ajudar-los, perquè són el primer punt de prevenció de la persona en risc de suïcidi, perquè per molt que tinguin un acompanyament, aquesta persona, qui els veu diàriament i qui està més a prop és tant els amics com familiars. Llavors, són un primer punt de prevenció, i si saben detectar els senyals d'alerta i certes coses que poden detectar aquesta primera prevenció, ho farem factible. I la segona és que puguin conviure amb això, perquè suposa un nivell emocional d'estrès i de complicacions per la persona que acompanya molt gran. Llavors els ajudem també en això.
Actualment, assegura que a tota la demarcació fan mínim 2 atencions per mes. La Covid-19 ha fet que s'hagi de fer tot telemàticament, però fan petites passes per recuperar una mica la interacció social.
Llavors, la xarxa social, l'àmbit familiar, és un dels factors de protecció. Llavors, coses com són, a vegades són bàsiques, però veiem que el nostre familiar de cop està molt content o eufòric quan havia passat per un episodi de risc de suïcidi molt fort. Doncs això, els canvis bruscos, encara que siguin en positiu, són un senyal d'alerta. Doncs són coses així, senyals d'alerta, factors de protecció, temes on s'ha d'intentar treballar més, tot això és en què els donem pautes.
La pandèmia també ha fet que hi hagi un augment de persones en risc de suïcidi d'entre un 30 i un 40%. Els perfils són de tot tipus i tothom pot estar en risc en algun moment de la seva vida.
El que ens parlen les estadístiques és que hi ha més tentatives per part de dones que d'homes, per exemple, o que hi ha més suïcidis consumats per part d'homes que de dones, i que hi ha moltes d'aquestes persones que fan tentatives, doncs, que tenen algun problema de salut mental. Però no podem limitar únicament la conducta suïcida a les persones amb un trastorn mental, sinó que és un fenomen que jo diria que qualsevol de nosaltres, en una situació determinada, amb un cúmul de determinades circumstàncies, doncs podem arribar a aquest punt de trencament intern en el qual doncs, perdem les expectatives d'esperança, en les quals doncs, existeix un gran patiment psicològic que se'ns fa insostenible.
La prevenció passa per parlar-ne obertament i treure els estigmes que hi ha al voltant de les persones i els entorns que pateixen aquest problema. La part més fosca i dura de tot plegat és passar el dol. Aquelles persones que tenen algú proper que s'ha suïcidat estan envoltades de dubtes, preguntes sense resposta i amb la necessitat de compartir la seva vivència amb persones que ho hagin patit.
Milions de dubtes sobre, sobre dues qüestions principals, sobre el que és el suïcidi, perquè és un, ens interpel·la en quan no sabíem res d'això que acabem de viure, perquè pensàvem moltes vegades que això no passaria a casa meva, a la nostra família, no feia res que pogués fer sospitar en molts casos, i això ens interpel·la en moltíssimes qüestions, i molts adultes al voltant del nostre dol. És a dir, perquè és un dol que ja es preveu i se sent que és molt diferent a altres tipus de pèrdues i perquè és un dol que està constantment fent preguntes constantment sobre la mateixa història i hi ha una pregunta que és la que diferencia el nostre dol en relació a altres dols, que és quina influència he tingut jo en la seva decisió. I aquesta és una pregunta que va, en el nostre procés, es va gestionant dia sí, dia també, i és a font on pot sorgir sentiments variats i profunds de culpabilitat, de sentir-se abandonat, de sentir molts sentiments profunds, no? De ràbia, impotència, etcètera.
Des de fa un any, Tarragona compta amb un grup d'ajuda mútua a l'Espai Mèmora. Es tracta de persones que han tingut alguna pèrdua per suïcidi i formen part de l'entitat Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, que intenta ajudar i donar eines per fer el dol a aquestes persones. Al capdavant de l'entitat hi ha la Cecília Borràs. En aquests moments el grup de Tarragona està en stand-by per la Covid-19, però se segueix fent acompanyament de forma telemàtica.
Perquè la sensació que tens quan ho vius és d'una solitud immensa. Vull dir, no és una situació que normalment pot passar al seu voltant, no? Podem estar més acostumats a sentir o veure testimonis de persones que han passat o han viscut la mort per un càncer, per una malaltia crònica o per un accident inclús. Però una mort per suïcidi és difícil de compartir socialment. Amb qual cosa et trobes amb una solitud bastant gran. En aquell moment penses que ets l'única persona en el món que t'ha passat amb això. I el fet de que tu coneixis de forma, quan abans, això inclús ho recomana l'evidència que n'hi ha sobre el tema.
L'Anna Lara és la secretària de l'entitat que en el seu moment la va ajudar. Comenta que l'acompanyament sol durar entre uns 12 i 14 mesos, tot i que sempre s'ajuda les persones que ho demanen.
Qualsevol dubte que puguin tenir, nosaltres sempre estarem a darrere i els acompanyem realment, jo diria que amb tot, sempre en el procés, no? Perquè inclús quan fem alguna jornada de portes obertes o algun dia internacional del supervivent que fem cada any, venen supervivents que fa molts anys que van estar amb nosaltres, que els vam atendre i venen cada any, segueixen venint i ens seguim abraçant com aquell primer dia, no? Perquè jo crec que es forma un vincle amb l'associació doncs, molt bonic i un vincle molt, molt potent, no? En el cas, perquè realment t'ajuden, i parlo en primera persona perquè a mi també em van ajudar quan jo vaig fer la meva pèrdua, i t'ajuden d'una manera que fa que el teu vincle que es forma amb l'associació sigui molt gran, no?
A poc a poc es van trencant pors, estigmes i es comença a treballar i a parlar d'aquest problema. Tot i això, coincideixen les tres entitats que falten, encara, recursos a la sanitat pública, no només per prevenir el suïcidi, sinó a tot allò que fa referència a la salut mental.